els Reis Mags han passat pel Palau i han deixat un meravellós 85-72, 13 punts a diferència del Barça, que no són contra qualsevol equip, no. Són contra el líder d'aquesta Eurolliga i el màxim candidat i l'equip que té el pressupost més gran per endur-se a l'Eurolliga d'enguany.
No hi ha millor manera de començar l'any que guanyant el millor equip possible. Ara mateix, per tant, és un moment òptim per espiar per l'escletxa d'aquest 6 de gener per veure què s'intueix d'aquest 2018. Ernest Macià, bona nit.
Ben trobats de nou.
Et sentíem fa no res al Palau amb aquest partit de Barça i CatGas i ara tenim aquí per liderar aquesta tertúlia que hem muntat avui al Tot Gira. Estructurarem el debat en tres grans blocs, com si fos un debat electoral, això. D'entrada, quines són les claus del canvi del Barça de bàsquet? En segon lloc, què cal esperar d'aquest equip a la Copa, Lliga i Eurolliga? I en tercer lloc, què ha de fer la penya, el Joventut, per mantenir-se a la CB? Ernest, situa'ns com està la cosa pels dos equips catalans ara mateix.
Doncs mira, tenim el Barça a l'Eurolliga. Té 6 victòries. Fa uns dies semblava molt difícil arribar a la zona de play-off. Doncs bé, ara ja només hi és a 2 victòries d'aquesta zona de play-off que marca el Himki. Però compte, perquè la segona volta ho tindrà una mica més difícil que la primera. A la segona volta juga força més partits fora de casa que a casa. I ha de visitar les pistes gregues i la pista del Fenerbahçe, entre altres. Això a Europa. A la Lliga CB, el Barça està empatat amb el tercer i el quart, que són el València i el Fuenlabrada, però el gran objectiu al final de la Lliga regular ha de ser líder, bàsicament ha de ser líder perquè tindràs el factor camp a favor en una hipotètica final, cosa que està difícil. Per què? Perquè el Madrid el té a 3 victòries. El Madrid, que té les baixes de Llull, de Randolph, de Ion, de Kuzmic. Per tant, aquest Madrid ha d'anar més. No sé si el Barça podrà o no atrapar el Madrid al final d'aquesta fase regular. I si vols a la penya, te'n parlo en el bloc que fem de la penya, perquè serà massa informació de cop. Però vaja, t'he portat el Coutinho, el Dembélé i el Messi tots de cop. Els tens
aquí. Qui seria Coutinho? Qui seria Coutinho?
Digue-ho tu.
Carme Lloveras, què tal? Bona nit.
Jo em trio Messi. Bona nit.
I bon any, eh?
Bona nit, bon any. Any. I ara sí que has posat, no? Jo trio Messi. Ja posats a fer, ja dius, no? Que...
Doncs el Coutinho, què seria? El Roger Grimau. Roger, bueno, com estàs?
Molt bona nit.
Molt bona nit.
Sí, el Dembélé jo ficaria un verd i negre, eh?
Molt ben trobat.
Bé, que seria l'Albert Miralles, que el tenim Miralles. Al telèfon. Albert, com estàs? Bona nit.
Hola, bona nit.
I bon any, eh?
M'ha tocat el Dembélé.
Del Dembélé, bueno, escolta, no està gens malament, també.
No, gens malament.
El segon fitxatge més car de la història del Barça, amb permís de Coutinho, que és, ja és el més car, però bé, en fi.
Ells també tenien l'avantatge que han elegit primer, eh? Vull dir, jo potser m'ha elegit un altre. Però bueno, la Carme s'ha
avançat. Jo m'he anticipat a la jugada.
Aquí m'ha anat la Carme.
Vist o no? Ràpidament he vist que hi havia... No, a més, com que ho ha...
Vale, si no, pot ser Suárez, eh? Si ho prefereixes... Va,
escolta, parlem
de
bàsquet, que si no la Carme s'enfadarà, eh? No.
Jo i els altres dos, s'enfadaran, no?
Que sí, polititzar la tertúlia.
A veure, ens ha situat ja alguns temes, l'Ernest d'entrada, aquest Barça que ens té una mica... inquiets, no? Perquè ens va fer patir tantíssim per tancar el 2017 i ara, en canvi, de sobte, aquesta ratxa de victòries seguides que acaba amb aquesta victòria rutilant davant del CSKA de Moscou. Quina explicació té tot plegat? A veure, qui comença, Carme?
Jo començo...
Per què el Barça ha canviat tant?
Home, és veritat que ens... això, espera, les dues preguntes. És veritat que ens ha desorientat a tots bastant. Però si ho analitzem una mica amb calma i fredament i traient-ho fora, diguem, dels resultats, hi havia moltes coses que ja s'havien enraonat a l'inici. Per mi, un punt fonamental era la direcció de joc. La direcció de joc, parlo dins de la pista. Teníem dos jugadors com eren Presi, per exemple, i Hortel, que havíem dit molt que no eren justament jugadors de portar, doncs, aquest tempo, aquesta línia cap a on ha de portar un equip d'aquest potencial. Per tant, recordem-nos que Camp del Madrid ja va fer servir l'entrenador a Pau Ribas com a director de joc i a Camp del Madrid es va guanyar. Per tant, jo entenc que, bé, es anava donant un temps perquè aquests dos jugadors segurament, doncs, si acabaven d'agafar o no les regnes de l'equip i, tard o d'hora, doncs, Sito ha decidit ja que avui per avui és Pau Ribas qui està portant la direcció. Aquesta seria un punt, si voleu aneu afegint, perquè si no jo m'extendré,
Roger, potser
seria en el segon punt.
Sí, a mi em ve al cap un punt una miqueta més de canvi de dinàmica, que no tan tècnica, i si avui venint amb el cotxe cap aquí pensava amb això que diem de noeta, amb el futbol, no? va passar alguna cosa a Noeta, i des de Noeta van cap a dalt, no?
Que hi ha un dia que hi ha un punt d'inflexió.
Doncs em fa la sensació que a Vitoria, al partit de Baskonia, va passar alguna cosa semblant.
Que el Barça remunta aquells quasi 20 punts, sí, exacte, es posa per davant i perd, però...
No tant en pista, que sí que es veu clar, no? Perquè ara, si tu agafes els 5 titulars dels partits aquests que han guanyat, són els que van acabar el partit, no? I està clar que ara Ribas, Juan Carlos, el Hanga,
Tomic
i Moerman, no? O sigui, aquest és un equip que Cito ha dit, pues mira, no? Ha portat una miqueta, diguéssim, la vella guàrdia o jugadors que ja estaven, a excepció de Moerman, no?
Però tu creus, però tu creus que aquest punt d'inflexió va ser de vestidor?
Perquè tinc Noeta va ser davant... No tinc informació, però tinc la sensació.
Si home, informació, el que és veritat és que hi ha un moment a partir del qual el Cito almenys exterioritza de cara a fora que castiga jugadors.
Mm-hmm. Bueno, això ho fa des de l'inici, eh?
Però que ho digui, el primer va ser Koponen, que va dir l'he deixat fora perquè contra el Madrid no va estar bé, això ja ho diu en públic llavors.
Sí, recordo.
Albert, per tu quines són les claus d'aquest canvi de look del Barça?
Bueno, jo torno a tenir una vegada més el torn més difícil perquè estic bastant d'acord amb la Carme, bueno, bastant, completament d'acord amb la Carme i amb el Roger, i ara em queda, doncs, menys per dir perquè és bastant amb la línia amb el que jo estic pensant, no? Jo crec que aquí hi ha una repartició de rols que no havia succeït fins ara. Han succeït diverses coses durant la temporada que ha fet que l'equip es pogués reorganitzar. Possiblement hi havia una expectativa molt alta, un equip completament nou, un entrenador nou, un projecte nou, i tothom estava, doncs, a l'expectativa. Ara penso que, quan dic tothom, em refereixo a la pròpia plantilla, als jugadors. Crec que els jugadors comencen a tenir més clar els seus rols, crec que l'entrenador ha tingut més temps per treballar i per poder explicar als jugadors el que espera de cada un d'ells, a vegades en forma de càstig, estic d'acord, i ara, doncs, sembla que tot rulla molt millor. Evidentment, aquesta plantilla que tots dèiem des del principi que té moltíssima qualitat, amb jugadors molt bons, doncs ara comencen a treure les seves virtuts cadascú a la seva manera. També penso que és més un aspecte psicològic que no pas tècnic, i a l'equip, doncs, també s'ha recolzat moltíssim dels jugadors...
Ui, ens sembla que... T'havíem perdut una miqueta, Albert, a veure si
sí,
podem...
Perdó?
Sí, no, que t'havíem perdut una miqueta, a veure si podem millorar la connexió. Ara et sentim bé, però me'n vaig a la Romaneda, sí, perquè efectivament hi ha novetats, s'ha avançat el Barça bé, Albert.
Acaba de marcar Abel Ruiz, gol del Barça bé en aquesta piscina en la que s'ha convertit la Romaneda al minut 10 de la segona meitat. Quin tros de futbolista, quin tros de jugada individual que acaba de fer Abel Ruiz, 17 anyets. I jugant com un autèntic veterà a la segona divisió A, des de la banda esquerra, rep una pilota a l'exterior de l'àrea, retalla el rival de fora cap a dins, encara el porter pràcticament sense angle amb la cama dreta des de l'interior de la petita, creua la pilota a l'esquerra, a l'arrel del pal esquerre de la porteria de Cristian Álvarez, l'exporter de l'Espanyol, s'avança el Barça B, acaba de marcar Abel Ruiz, minut 11 de la segona, Saragossa 0, Barça B 1.
Carles, ara mateix temps afegit a Reus, eh?
Sí, 5 minuts de temps afegit després de l'expulsió de Rasti, jugador del Corcón, que li ha donat una patada a la cara a Mayor. L'àrbitre l'ha vist i l'ha fet fora. Li queda això, 4 minuts i mig al Reus per buscar l'empat a 1.
A veure, hem parlat ara del sistema de càstigs, que sembla que és una de les coses que ha ajudat el Barça, doncs, a millorar el sistema de càstigs de...
Jo en diria rotacions, sí, perquè allò de càstigs...
Bé, però sí que
ja, però
públicament...
Si el teu entrenador,
no?
Públicament
va dir una vegada, va dir-ho, és veritat, que Koponen en aquell moment no havia estat bé i que, per tant, doncs...
Però l'altre dia amb Sanders, te'n recordes, sí, que amb Sanders hi
però
va tornar?
Però com a càstig no ho tinc jo tan clar. Jo ho tinc en què té una plantilla àmplia i llavors ell decideix quins són els jugadors que considera que estan millor en el moment que necessita el partit determinat, no? Jo diria que aquesta concreció de rols que en raonava, doncs, el Miralles, i que hi estic totalment d'acord, és curiosa perquè just...
Ha marcat el Reus! Ha marcat el capità Jesús Olmo, una pilota morta dins de l'àrea, i el central de Reus ha afusellat el porter de l'Alcorcón, Castro. Som al 92 de partit, empat al Reus, Reus 1 al Corcón 1.
Grans notícies que arriben des del municipal de Reus, jugant contra 10, el gol que arriba ara mateix amb una bona jugada col·lectiva i al final amb un pèl de fortuna, però la pilota que arriba dins l'àrea per poder fer el gol que ara mateix donaria un puntet al Reus. Reus 1 al Corcón 1, a punt d'acabar-se el partit. Digues, Carme.
Que no, només volia puntualitzar o ampliar simplement que va crear aquestes rotacions molts dubtes a la plantilla. A la mateixa plantilla, quan diem això de que ara tothom ja sap el seu rol, no ho tinc tampoc tan clar, perquè dubto jo que sigui exactament el paper doncs, de tornar-nos a recolzar en Joan Carles Navarro. És a dir, no perquè d'allò, perquè és el que ha hagut de tornar a treure una altra vegada del lloc on estàvem en l'equip. Jo diria que parlo d'això, de que va crear molts dubtes, i això entenc que la mateixa plantilla doncs, estava totalment desorientada, i us diria que jo no vaig tant pel tema psicològic. Jo considero que a l'inici, per exemple, els greus problemes que eren defensius no eren només defensius de sang i fetge, com a vegades us agrada doncs, això, la intensitat, tirar-se a terra per una pilota i aquestes coses, sinó que jo diria que era la del coneixement i la mecanització de tot l'equip. És a dir, l'equip, jo no tenia tan clar que tinguessin, diguem, molt assumit el paper de cada jugador, doncs, de com havien de defensar cada una de les situacions del joc defensiu, sigui de pick and roll, etcètera, etcètera, etcètera. Ara no ens extendrem, diguem, amb el llistat que sempre deixa un entrenador doncs, establert.
I com a conseqüència d'això que diu la Carme, té tota la raó perquè el Barça, ara mateix, està fent els pitjors números en defensa dels últims 20 anys, des de la temporada 97-98 amb Manel Comas, que no s'encaixaven tants punts. Això contrarresta amb un millor atac,
comptem
també.
Aquests últims partits
guanyats,
també?
Això ha millorat. No, home, això, és que si no, potser ens hem d'anar als anys 70, eh? Vull dir...
Però jo no ho diria només per la numeració, perquè a mi, a vegades, doncs, que te'n facin 90... doncs tot depèn del ritme també del partit, de si un equip doncs, se la juga als primers segons de possessió, per exemple, no? Jo ho diria més per lo que és els temes de cada una de les coses, de com es veia bé, aviam, Pressi va començar dient que era el millor defensor del món mundial. I Pressi era un gran robador, un gran utilitzador de mans, però a l'1 contra 1 se li anaven fàcil. Llavors, teníem acoplades o ajustades totes les rotacions que fan falta, diguem, dintre del tecnicisme defensiu d'un equip. Això és el que jo exposo i que crec que, de moment, penso que s'està corregint.
Sí, és difícil. Jo crec que la millora del Barça aquests últims partits, bàsicament, ha estat en defensa. El Barça en atac, ho hem dit, té molts punts. Diria que és el tercer equip ofensiu de l'Eurolliga. Tots aquests mecanismes que diu la Carme i que és molt difícil, tenim en compte que la pretemporada del Barça no va tenir tots els jugadors, va costar. Segurament, i no, jo no he tingut el cito, però imagino que tàcticament, en nivell defensiu, deu ser molt complex. Aleshores, tampoc és fàcil. Mig equip nou, entrenador nou.
Molts equips tenen entrenadors nous i molts equips també tenen les mateixes, diguem, mancances. Jo això no són raonaments com per estar, com per aviam. Ho vull contradir-ho perquè recordem que hi havia partits com Tenerife, com Múrcia, a casa, diria.
Que s'adaptaven a l'1 contra 1 molt fàcil.
Però, i no només això, és dir, els perdies d'una manera molt... que tampoc tant tecnicisme no sé si feia falta, però bé, jo ho deixo.
Bueno. Deixem-me res, que passi un moment per res, perquè s'ha acabat el partit. Confirmem, Carles Vila, aquest empat in extremis de l'equip català.
Sí, jo diria que ha guanyat un punt al Reus, ho ha buscat fins al final, ha arribat en aquest 92 de partit. Gol d'Olmo, per tant, el Reus que esgarrapa un punt i es col·loca en aquesta zona relativament tranquil·la de la classificació.
13, 26 punts, a 4 de la zona de descens que marca la Cultural. Gràcies, Carles, et deixem anar a la zona de vestidors. Fins ara.
Fins ara.
A veure, i amb aquest Barça que sembla que reacciona, jo abans preguntava, deixava anar una mica, ens hem de creure, no? Ens hem de creure aquesta reacció. Albert, que et vull sentir, aquest Barça, que hem vist els últims partits, ens fa pensar que optarà a guanyar coses aquesta temporada?
Bueno, jo no sé si optarà a guanyar coses, jo espero que sí, com equip català que és, però jo diria que almenys trobarà una identitat, que això és el que possiblement la gent espera d'aquest nou equip. És complicat quan estàs competint contra tots aquests grans clubs que ja porten una plantilla que van arrossegant durant anys, aconseguint títols, i el Barça fa temps que no està en aquesta línia. És complicat poder accedir a aquests títols, però sí que, si més no, si més no, agafar una dinàmica, agafar una identitat perquè els propers anys sí que pugui tornar a ser un equip guanyador, no? Jo diria, miraria més amb aquesta línia, a la qual no es tinguin que tornar, que les sensacions que doni a l'equip no siguin per tornar a tindre que canviar tota una mica la filosofia, i que la gent estigui contenta per continuar amb aquest projecte endavant i llavors puguin optar a aconseguir els títols de cara a les properes temporades.
No us preguntaré si el Barça té opcions de guanyar l'Eurolliga. Vaig pas a pas. Hi ha opcions d'entrar entre els 8 primers i classificar-se, Roger? Estem a 2 ara mateix. El que passa és que hi ha molts equips entremig.
Sí, estem a 2 i fa setmanes, quan les coses anaven molt malament, ens enfocàvem molt en l'any passat i que necessitàvem 10 victòries més perquè l'equip havia... el tall s'havia marcat amb 16 de Rosafaca. Bueno, jo crec que l'important és estar allà i mantenir-te. Si és veritat, com deia l'Ernest, que tens 8 partits fora de casa contra els equips top, i això es complica, però jo crec que ara, amb la situació que està el Barça, és molt d'anar partit a partit. I no vull que sembli un tòpic, perquè jo sempre he cregut en això. Aleshores, bueno, doncs deixa de pensar que et falten 10 partits per guanyar, perquè no saps, potser aquest any és menys car ficar-te a play-off, i amb 14 t'hi fiques, no sé, ja veurem.
Però que la prioritat, sí, totalment d'acord, però que la prioritat, ho diu clarament el Miralles, és a dir, la identitat... s'ha caigut tan a baix a Can Palau, la temporada passada es va plorar tant, i aquest inici de temporada ha sigut un sacseig tan diguem, barroer, que a l'hora de la veritat, jo penso que la gent del Palau signa ara mateix per disfrutar amb el seu equip, que és el que va fer el dia del CSK. Doncs jugant, donant el màxim i fent les coses, diguem, al nivell que té aquest equip, que és el que no estàvem veient durant un temps, bé, jo diria des de Camp Madrid. Em sona, no tinc molt encara estructurat.
Un Madrid que ha de recuperar Llull d'aquí...
Sí, ha començat a
no
córrer
res,
en pista,
no?
Per tant...
Encara li falta,
un parell de setmanes,
setmanes.
No crec que li quedi més.
No sé si això farà que el Madrid guanyi en potencial. El que passa, clar, veure com arriba el Llull, no?
És igual,
porta
és igual.
De baixa.
No espatllarà res, Llull, ni que estigui coix, eh? Vull dir,
no, és bona definició. Sí, però jo no em miraria, jo crec que diria, el que fa falta ara en el Barça és no mirar a Camp Madrid i realment fer, doncs, acabar de construir i fer sòlid un equip que almenys tingui el respecte a Europa, cosa que sembla que almenys ha guanyat a equips bastant molt per sobre d'ells actualment, i en canvi de l'altra manera, en canvi ha perdut partits que no s'esperava que els perdés. Jo no només partit a partit, sinó anar fent una mica aquesta construcció d'un equip sòlid.
I si em deixes un apunt, perdona.
Sí, i tant.
Que el jugador, quan hem parlat dels càstigs, jo estic d'acord amb la Carme i no m'agrada parlar de càstigs, no? No sé, com sigui. Però per mi l'exemple és Bezenkov. Vull dir, ha sigut un tio que ha estat... No és que no jugava, sinó és que jo que he anat al Palau alguna vegada, me'l veia, estava allà davant, vull dir que ni estava convocat. I el tio, quan ha tingut l'oportunitat, s'hi està deixant tot. Està jugant bé, li està fotent ganes. Després, algun dia sortirà millor, algun dia sortirà pitjor. Però aquest és exemple. Ara veurem què passarà. No sé què passa amb Sanders, ni sé què passa amb Serafin.
No, és però, la prioritat de però, recuperar Sanders. Però, tu no has fitxat a Sanders per tenir-lo mirant.
Està assenyalat ara mateix,
sí,
perquè l'altre dia el agradaria.
Però jo no assenyalat. Jo considero que Sanders és això. No? La seva anarquia potser probablement no ha anat en funció del que necessitava ara l'equip. Mm. Però justament la seva anarquia jo crec que és molt positiva per aquest equip, i sobretot per quan un equip no sigui massa lineal. Fixa't que Camp del Madrid...
Anarquia tècnico-tàctica, no d'actitud, no?
No.
Perquè això és el fonamental, eh?
No.
Llavors jo no sé
bé,
si...
Jo no estic a dins el vestidor,
no,
i per
tampoc,
tant no
tampoc,
puc enraonar, diguem, a nivell de disciplina o d'això, però sí podem enraonar del que veiem. I veiem que Camp Madrid, justament, va ser un dels jugadors vitals i claus en els moments claus. El que passa que quan aquesta anarquia el va superar amb ell, també el va superar, diguem, a l'hora de canviar-lo o derrotar-lo.
A mi el que em preocupa, Albert, és la penya. Perquè el Barça el tenim ben encaminat, sembla que va reaccionant, però és que la penya, Ernest, la tenim a una derrota,
sí,
de la zona de descens.
A una, i està empatat ja amb un dels equips que baixen. I el Betis ha anat guanyant partits, i la penya no, i està allà.
Què hem de fer, Albert, amb la penya?
Bueno, doncs jo crec que amb la penya tenim un problema, segurament més gran actualment que el que pugui tindre el Barça, perquè el Barça penso que està en la línia de trobar una identitat. I la penya és diferent, perquè la penya té grandíssims moments, moments molt brillants, però té moments de moltíssima fragilitat i se li van rentes molt grans, com l'últim partit, per exemple, Estudiantes, li ha passat més vegades, en els quals doncs, està per damunt del marcador, partit molt controlat, que l'has de matar, i s'ha acabat, i cap a casa amb la victòria, i no ho estan aconseguint, i això doncs, està marmant una mica la confiança dels jugadors. No poden caure en desànim perquè la temporada és molt llarga. Sí que és cert que sempre parlem, quan parlem de la penya, parlem de jugadors molt joves, jugadors que necessiten encara moltes temporades a sobre per poder controlar aquests moments difícils, i això és el que la penya no es pot permetre, no? Llavors, quan fas apostes amb jugadors tan joves com el Neno, com el Virgander, que estic convençut que seran jugadors que donaran moltíssim rendiment de futur, i per tu són bàsics perquè no en tens altres, doncs, bueno, clar, normalment no tenen una temporada, diguéssim, plana, en la qual sempre donaran més o menys el mateix, sinó que van a dies. I això l'equip ho nota molt. Possiblement, si la penya pogués tindre un parell més de veterans, que els hi donessin, bueno, els que ja saps que et faran cada partit, doncs no els hi passaria el que els està passant, i això és preocupant. Sí que és cert que aquest any, bueno, gràcies a Déu ja tornem a tindre ascensos i descensos de la Lliga CB, sí. I clar, doncs això també és una pressió afegida en aquests jugadors quan es veuen a un partit del descens i no estan acostumats, perquè possiblement és el seu primer any de professionals, o venen d'una lliga